Ràdio Estel.
Tornen a sonar les nostres campanes. És l'hora del campanar, el programa de ràdio que setmanalment prepara el Departament Diocesà per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, en col·laboració amb aquesta emissora. El campanar el saluda amb motiu que és 12è diumenge del temps ordinari, un diumenge que pertany també al cicle C. El campanar arriba als seus receptors mitjançant el treball tècnic d'en Santi Grimau, mentre que davant els micròfons estem a Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran. Moltes vegades hem sentit i se'ns diuen expressions com aquestes: que l'Evangeli no està fet per covards, que ser cristià és una cosa molt seriosa, perquè Jesús exigeix la radicalitat, és a dir, o tot o res, que cal jugar-se la vida per Crist, que en el cristianisme no existeixen neutrals, o estàs amb Crist o contra Crist. Són certes aquestes formulacions? No hi ha molta exageració en tots aquests desdites? Hem de prendre al peu de la lletra afirmacions semblants? No sembla tot això eslògans, diríem, talibànics, inventats per uns quants cristians fanàtics? Abans de donar resposta a aquests interrogants, val la pena escoltar la paraula contundent de Jesús a l'Evangeli d'aquest diumenge. És una perícope de l'Evangeli segons Sant Lluc, capítol 9, versets 18 al 24.
Una vegada que Jesús feia pregària en un lloc apartat, els seus deixebles eren amb ell. Llavors els preguntà:
qui diu la gent que sóc jo?
Ells respongueren:
uns diuen que ets Joan Baptista, d'altres que ets Elies, d'altres que ha ressuscitat un dels antics profetes.
Ell els preguntà:
i vosaltres, qui dieu que sóc?
Pere li respongué:
el Messies de Déu.
Però ell els manà severament que no ho diguessin a ningú. Jesús afegí:
cal que el fill de l'home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar. Ha de ser mort i ha de ressuscitar el tercer dia.
I deia a tothom:
si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.
I després d'escoltar aquesta perícope, saludem a la nostra companya, Montse Sabater, qui, junt amb el mestratge de mossèn Joan Magí, ens donaran les pautes per entendre aquest fragment de l'Evangeli i també la resta de les lectures de la missa dominical.
El 23 de juny és el diumenge 12 de durant l'any. La font de la fe ens ha banyat en el baptisme i ara brolla del nostre interior. L'aliment de la paraula dona força i sentit a les nostres reunions dominicals, on escoltem el missatge de Jesús i ens alimentem del seu cos compartit en comunió.
És el lligam del coneixement amb l'acció que se'n segueix. L'Esperit Sant actua en nosaltres per la paraula escoltada, i la seva saviesa mou els nostres passos en comú amb el gran bagatge dels dons rebuts i nodrits amb la força del cos i la sang que promou el nostre creixement.
La unitat íntima entre paraula i Eucaristia posa al servei de la nostra vida tota la revelació de l'Antic i del Nou Testament. En Jesús, que està enmig de nosaltres reunits, tenim la paraula de sempre i la vida humana present en la nostra experiència actual.
El Papa Benet XVI ens diu: el que s'afirma genèricament de la relació entre paraula i sacraments s'aprofundeix quan ens referim a la celebració eucarística. A més, la unitat íntima entre paraula i Eucaristia està arrelada en el testimoni bíblic, confirmada pels pares de l'Església i reafirmada pel Concili Vaticà II. Referent a aquest tema, podem pensar en el gran discurs de Jesús sobre el pa de vida a la sinagoga de Cafarnaum, en el rerefons del qual es percep la comparació entre Moisès i Jesús, entre qui va parlar cara a cara amb Déu i qui revela Déu. En efecte, el discurs sobre el pa es refereix al do de Déu que Moisès va obtenir per al seu poble amb el manà en el desert i que en realitat és la Torà, la paraula de Déu que dona vida. Jesús porta a compliment en si mateix l'antiga figura. El pa de Déu és el que baixa del cel i dona vida al món. Jo sóc el pa de vida. Aquí la llei s'ha fet persona.
Cap a quina experiència de fe ens porta la primera lectura?
El profeta Zacaries ens presenta la font per a purificar els pecats que aboca sobre nosaltres l'esperit penedit i suplicant i ens obté el perdó quan mirem en fe aquell que han traspassat. L'Evangeli de Joan veu acomplertes les paraules de Zacaries en el costat traspassat de Jesús. Aquestes paraules, mentre estem celebrant l'Eucaristia del cos entregat i la sang vessada, són una preciosa oferta de perdó personal i comunitari.
I la segona lectura?
En la carta als Gàlates, Sant Pau insisteix en la força purificadora i renovadora del baptisme que ens revesteix de Crist. Aquest revestiment, sense anul·lar la pròpia dignitat, ens uneix a tots sense marcar categories. Tots som un en Jesucrist, descendència d'Abraham i hereus de les promeses.
Què ens hi afegeix al text de l'Evangeli?
En l'Evangeli de Lluc, Jesús ens fa parlar sobre la seva persona i la seva tasca. Pere va contestar amb sinceritat el que sabia en aquell moment. Nosaltres també podem contestar el que sabem. Ens interessa escoltar i parlar sense tancar-nos mai al coneixement dels altres, buscant en el diàleg sincer la força purificadora i renovadora de la paraula que manté viva la nostra comunió.
Hem sentit dir:
si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.
Això és molt fort. Ens venen ganes de no seguir escoltant i deixar Jesús tot sol, que vagi dient coses i coses per als altres, que amb això res més, que nosaltres estem una mica espantats. Però Jesús no calla i segueix dient impassible cada vegada coses més dures.
Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.
En escoltar tot això de llavis del mateix Jesús, veiem que aquelles proclames inventades per nosaltres es queden fins i tot curtes. No obstant això, seria una equivocació pensar que Jesús ens demana impossibles, quan, en realitat, no fa més que expressar una cosa tan senzilla com aquesta. És com si ens parlés així. Què val més, la vida teva que s'acaba o la vida eterna que jo et dono? Llavors, no vulguis perdre la vida eterna per una vida que se t'escapa tan aviat de les mans. Els nostres màrtirs, els que seran beatificats el proper 13 d'octubre, ho van tenir clar i no es van equivocar. No es va passar com els apòstols, que pensaven igual que la resta del poble d'Israel, que s'imaginaven un Crist triomfador que aixafaria tots els seus enemics i establiria un regnat de prosperitat material. El Crist esperat anava a redimir i a salvar el món, oferint-se com a víctima al Déu ofès. Per pur amor, anava a pagar pels nostres pecats morint a la creu. Llavors, els nostres màrtirs van seguir les petjades de Jesús, acceptant amb generositat la creu de la vida per entrar per ella, igual que el nostre Senyor, en la glòria de Déu, en la vida eterna. I parlant dels màrtirs i de la beatificació del 13 d'octubre, el passat dimecres hi va haver una roda de premsa a Madrid per informar dels actes previstos. En aquesta roda informativa hi va participar el senyor arquebisbe. Es así la seva intervenció.
Recuerdo todavía el día en que todos los obispos de España, la mayoría, pues votaron para que Tarragona fuera el lugar donde se pudiera hacer esta magna beatificación del año de la fe. Para mí fue un día de mucha alegría, de verdad, porque pienso que era una ocasión muy bonita, ¿no? Y muy importante unir esos mártires del siglo III, de los que son protomártires, y también aquí en la capilla de la Conferencia Episcopal, si ustedes entran, verán que el primer mártir que tenemos es Fructuoso, y una pequeña reliquia que yo envié también para que se pudiera tener aquí en la Conferencia Episcopal, ¿no? El primer mártir, como saben, es de Fructuoso, y el último es mártir florentino, el obispo de Barbastro, que murió mártir también, ¿no? Por lo tanto, están allí como uniendo, ¿no?, toda la historia de los obispos españoles a lo largo del primero y segundo milenio. Y en Tarragona tiene esta, la ilusión de poder, además de tener la causa, una de las causas, la causa más numerosa, los 147, y tener también la causa, digamos, de las primeras. Se empezó en el año 52, ya se empezó esa causa, y en ella está el bisbe Borrás, como aquí he explicado en el vídeo. Nosotros estamos trabajando, un montón de gente, desde la Conferencia Episcopal y uniéndonos, ¿no?, con la gente de Tarragona, a la que yo desde aquí quiero agradecer, a la Generalitat de Cataluña, a la Diputación de Tarragona, a la Diputación, al Ayuntamiento y a la portuaria, la autoridad portuaria, porque son en los lugares donde vamos a hacer la beatificación, y vamos a tener allí tenemos la suerte de que está todo el mundo colaborando, de verdad, con mucha, mucha alegría, mucha ilusión. Los actos que realmente va a haber, una beatificación es un acto fundamental, ¿no?, que es la Eucaristía, en la cual se hace la beatificación, pero nosotros hemos preparado muchas cosas que ustedes pueden ver en la página web también, especialmente la página web del Arzobispado de Tarragona. Tiene un enlace, ¿no?, donde en su versión, pues distintas versiones tenemos, pueden ustedes ver todo lo que estamos preparando, ¿no? Entonces, lo que vamos a organizar allí, sobre todo, va a ser el día 11, la beatificación es el 13 a las 12 de la mañana, pero el día 11, por la tarde, ya va a haber una representación de la Passio Fructuosi, se llama así, que es una representación precisamente del acontecimiento que se produjo el 21 de enero del año 259, la pasión, la muerte de Fructuoso Augurio Eulogio. Es una recreación sobre las actas del martirio. Las actas del martirio son el relato de lo que pasó aquellos días, ¿no?, desde el momento en que es hecho prisionero, son hechos prisioneros, encerrados en la cárcel, y allí suceden toda una serie de hechos. Y eso se representa, y lo vamos a representar en un lugar que es la Tárraco Plaza Arena, ¿no?, que es Tárraco Arena, que es la antigua Plaza de Toros, que está remodelada para eventos. Cabrán unas 5.000 personas. Y se va a representar el día 11, que es viernes, por la noche a las 10 de la noche, y luego al día siguiente, que es el día 12, la Virgen del Pilar, por la tarde en dos representaciones, a las 6:30 y a las 10 de la noche. Y luego va a haber entre las 6:30 y las 10 de la noche, va a haber unas vísperas solemnes en la Catedral de Tarragona, especialmente para los obispos, los superiores generales, en fin, y las personas que quepan en la catedral, porque el otro día hemos tenido la inauguración, este domingo pasado tuvimos la inauguración del órgano, y había unas 3.000 personas, ¿no?, en la catedral. Es limitado, por eso se ha tenido que hacer lo ideal hubiera sido poder hacer una gran beatificación dentro de la catedral, que es muy bonita, que está además recientemente restaurada, ha quedado preciosa, pero no hemos podido hacerlo porque el público que va a venir a las beatificaciones será mucho más de las 3.000 personas. Esos son los actos, por tanto, viernes, sábado, esas dos representaciones y luego el domingo ya a las 12, y será el acto allí en el Complejo Educativo Tarragona, donde hay unos grandes espacios donde se podrá hacer todo eso. Sabemos que ya se va a dar la señal institucional, esto lo se puede decir, ¿no? Televisión, la 2 de Televisión Española va a ser la que va a retransmitir todo el acto y dará también la señal institucional. Bien, y luego Tarragona se está preparando estos días también para poder recibir a los peregrinos que vayan. Por ejemplo, habrá una gran exposición de toda lo que es la Semana Santa. La Semana Santa de Tarragona, que tiene unos pasos muy bonitos, se van a agrupar todos en un tinglado del puerto. Y allí se podrán, también una manera de... nosotros hemos preparado también lo que llamamos que será el lanzamiento oficial de la ruta del peregrino y la ruta de los primeros cristianos. La ruta de los primeros cristianos consiste en animar a la gente a que pueda venir a Tarragona a descubrir sus raíces cristianas, y empieza con una visita a una capilla preciosa dedicada a San Pablo del siglo XIII, donde, según la tradición de Tarragona, allí predicó San Pablo. Luego la visita a la catedral, en la capilla especialmente de los santos, donde tenemos las reliquias de los Fructuoso Augurio Eulogio. Luego poder bajar por los lugares donde ellos seguramente fueron condenados y llegar al anfiteatro que se conserva, como saben ustedes, aquí aparece, ha ido apareciendo aquí el anfiteatro, que es una pieza única que se ha conservado, el lugar exacto donde ellos fueron crucificados, donde fueron quemados vivos. Luego se puede bajar a la necrópolis, que ha estado recientemente restaurada, que es donde, si saben ustedes, que es uno de los cementerios paleocristianos más importantes de Europa, porque es el más grande, que se ha restaurado recientemente también. Se puede ir hasta, bueno, hay una serie de como una ruta, ¿verdad?, en la que se puede estar. Tarragona será estos días también una ciudad muy abierta, con las iglesias, con todos los dispuestos pues a recibir a toda la gente que vaya. De manera que yo pienso que también, desde el punto de vista pues de los barrios, del Serrallo, al lado del mar, etcétera, todo eso estará pues todo muy, como todo el mundo, con mucha ilusión, lógicamente, la gente se da cuenta de la importancia que puede tener eso para la ciudad también, ¿no? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de darse a conocer al mundo entero lo que significa eso. Por eso les puedo decir que estamos muy ilusionados, y a la vez, para mí, como arzobispo, me toca ser un poco el anfitrión, ¿no?, de todas las personas. Lo estamos organizando, lo organiza la Conferencia Episcopal Española con la ayuda, lógicamente, de la diócesis nuestra anfitriona.
Com poden veure, una informació molt exhaustiva. I parlant d'informacions, cal recordar que l'estada de Sant Pau a Tarragona serà objecte d'investigació i d'anàlisi durant el Congrés Internacional organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, INSAF, que se celebrarà del 25 al 29 de juny aquí a Tarragona. Aquest serà el tercer congrés que l'INSAF organitza sobre l'apòstol dels gentils. I tot seguit escoltem el comentari setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe. Parla sobre uns grans sants.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. En menys d'una setmana, la litúrgia ens convida a contemplar en aquests dies finals de juny la vida de tres grans sants, universals i molt populars. Sant Joan Baptista, el precursor, Sant Pere, la roca sobre la qual Jesucrist va fundar la seva església, i el mateix dia, en el calendari, Sant Pau, el gran apòstol dels gentils. Són moltes les parròquies de la nostra arxidiòcesi que els veneren com a patrons, i moltes persones porten el nom d'aquests grans sants. Sant Joan Baptista va néixer només uns mesos abans que Jesús, i la seva missió va ser anunciar la imminent arribada del Messies. Va ser ell qui li va presentar alguns dels seus deixebles, que van passar a ser-ho de Jesucrist. Entre ells Andreu, que va anar a trobar el seu germà Simó i li digué: hem trobat el Messies. Joan va ser l'últim dels profetes de l'Antic Testament i el primer del Nou. La seva mort per decisió d'Herodes va obrir el camí a tants màrtirs que van morir per la seva fe, com Pere i Pau l'any 67, en l'època de les persecucions de Neró. Sant Pere, escollit per Crist com a pedra angular de l'Església naixent, va ser molt conscient de la seva responsabilitat. Sovint és el qui pren la paraula en nom dels altres, és el qui agafa la iniciativa, el qui promet, a vegades més del compte, fidelitat al mestre, el qui es penedeix quan li ha fallat, el primer bisbe de Roma i el primer papa de l'Església, amb l'encàrrec de mantenir la unitat i donar testimoni de la resurrecció de Crist amb els altres germans. Sant Pau no va ser deixeble de Crist, però sí el seu apòstol, des de que el va conèixer d'una manera absolutament inesperada quan es dirigia a Damasc, precisament amb ordres judicials per arrestar cristians de la capital siriana. Sant Lluc, que va recollir el seu testimoni, relata en tres ocasions a l'Evangeli i als Fets dels Apòstols la conversió de Pau. Alguns crítics amb pretensions científiques, com Ernest Renan, van intentar explicar l'aparició del ressuscitat i la caiguda del cavall, dient que Pau va patir senzillament una insolació. Això André Frosà va respondre. En aquest cas seria la primera insolació de la història que converteix un jueu en cristià. La realitat és que Pau, com Pere i Joan, no es fabriquen una idea a partir d'una emoció, sinó que s'adhereixen amb fascinació a una persona. S'enamoren de Crist, corresponen a l'amor de Déu, que és qui ens ha estimat primer. No va escriure llibres ni tractats, sinó cartes, l'última al seu deixeble Timoteu, en què confessa: «Jo estic a punt de ser immolat i el moment de la meva partida s'acosta. He lluitat un bon combat i he acabat la cursa, he conservat la fe». Quin exemple aquest de Pau per a tots nosaltres de fe, d'esperança i d'amor. Ara ens correspon a nosaltres preparar els camins del Senyor, secundar Pere, que porta el nom de Francesc i que des de Roma dirigeix l'Església, i ser com Pau, de qui són tan manifestes les petjades espirituals a l'Església de Tarragona. Que ens convertim personalment i siguem com ells, evangelitzadors incansables. Adéu-siau.
Com poden veure, una informació molt exhaustiva. I parlant d'informació, ens cal recordar que l'estada de Sant Pau a Tarragona serà objecte d'investigació i d'anàlisi durant el Congrés Internacional organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, INSAF, que se celebrarà del 25 al 29 de juny aquí a Tarragona. Aquest serà el tercer congrés que l'INSAF organitza sobre l'apòstol dels gentils. I tot seguit, salutacions novament a la nostra companya Montse Sabater. Ara ens introduirà els comentaris de caràcter social de mossèn Ricard Cabré. Una afectuosa salutació a tots dos.
Mossèn Ricard Cabré, el dia 26, dimecres, se celebra el Dia Internacional contra la Droga. Potser serà bo parlar-ne. Com és que encara hi ha qui opta per la droga coneixent la seva força destructiva?
Aquesta és la pregunta que ens fem tots. Com pot ser? Com sentint-se en aquest món, sabent que la droga no porta res de bo i que de mica en mica va anorreant la persona? Moltes vegades s'hi entra jugant, com d'una cosa que no té importància i produeix un cert plaer. Quan un home és jove, vol provar-ho tot i fàcilment es deixa enganyar. Vol fugir del control dels adults per ser ell mateix. Es comença per drogues fluixes i de mica en mica es va endinsant en aquest món sense adonar-se de les conseqüències fatals a les que condueix el narcòtic. En altres casos, pot ser la desesperació o la necessitat de trobar-se gust a la vida. La vida és bella, però no pas per a tothom. Avui, per enfrontar-se amb la vida, moltes vegades es necessita coratge, del que no tothom disposa. Atur, gana, misèria de tota manera. Per altra banda, hi ha qui té necessitat de vendre'n. Només així és per guanyar la droga que necessita per continuar injectant-se. Arriba un moment en què la droga es fa imprescindible. I el que la necessita ha de trobar la manera de guanyar-se-la, la pròpia dosi. Els marginats són els qui més fàcilment cauen en la tentació. Davant la impossibilitat de trobar feina, hi ha qui es guanya la vida venent droga. I aquesta ha de mirar de col·locar-la de la manera que sigui. i allà on sigui. Per tant, cercarà els camins més impensables. Quan estan enganxats, és tan ardent la necessitat que en tenen que qualsevol acció els resulta lícita en tal de poder-se agençar la quantitat que demana el cos. És com qui té una set ardent i és capaç de capbussar-se en aigües contaminades. He conegut casos terribles. Mossèn, m'ha d'acompanyar, no puc esperar més. I el parar en un semàfor, mossèn, no pari, no pari. I he vist morir persones a les que ja no els quedava pràcticament més que la pell i l'os. La droga els treu la gana i, sorprenent, viuen gairebé de la droga. Desapareix el món, ja només té un nom, ni treball, ni diversió, ni gairebé sexe. És una esclavitud terrible. No hi ha res segur al seu entorn. Hi ha qui prova de redimir-se, però hi ha qui no es veu capaç. No em servirà de res anar a un centre de recuperació. Jo sé que no ho aguantaré i m'escaparé l'endemà.
Com s'hi arriba?
Ja ho he explicat, el procés. S'hi entra gradualment. Influeixen a vegades el cinema i la televisió. Per molts adolescents és la manera d'escapar el seu avorriment o el seu fracàs. La droga els anima i els fa viure una determinada eufòria que no troben ni a casa ni entre els companys d'escola. En l'adolescència fàcilment es crea la necessitat de cercar emocions fortes i estridents, i això es pot trobar en grups de companys desinhibits que introdueixen fàcilment en aquest món. Quan en el seu ambient no troben ni la valoració ni la comprensió suficients, cerquen altres alternatives. A vegades pot ser fins i tot sentit de rebel·lia envers un món que no els satisfà, que els renya i els imposa deures que no es veuen capaços de realitzar. Pot ser també la manca de confiança en ells mateixos. Sota la influència de la droga, es veuen capaços de dir i fer coses que no haurien fet mai per ells mateixos. Per altra banda, els serveix d'excusa si algú els tira encara el seu atreviment.
I què es pot fer davant aquesta realitat tan aspre i tan absurda?
Mira, primer, per part de les autoritats, lluitar amb totes les forces per evitar el gran negoci de la droga. S'està fent. Se'n confisquen cada any tones. És trist pensar en la inconsciència dels qui es fan rics a costa de la salut pública i la destrucció de la joventut. Són els més grans criminals d'avui. Segon, per part de pares i educadors, informar molt bé els joves del perill que corren i pregar-los que no es deixin enganyar, ja que una vegada s'hi ha entrat, és molt difícil sortir-ne. Tercer, proporcionar als joves activitats culturals i esportives que puguin omplir la seva vida. L'esperó de la droga sol ser l'avorriment, el fracàs escolar i la inèrcia o la manera o la manca de voluntat davant la vida. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Us esperem de nou la propera setmana. Gràcies de nou.
Moltes gràcies, mossèn Ricard. Moltes gràcies, Montse. La creu voluntària de Jesucrist és molt diferent de la creu obligada que inventen els homes. Senyor Jesús, nosaltres protestem contra la creu injusta que han de portar molts germans nostres, perquè aquesta creu no és la creu teva, la creu que tu demanes. Però ens vam abraçar gustosos, amb generositat i amb amor, aquesta creu teva, la creu de cada dia, la creu de la vida, la creu del deure, la creu que ens dona la vida eterna després d'haver gastat la vida temporal per tu. I les campanes ens diuen que això és tot per avui. El campanar tornarà, si Déu vol, la setmana vinent. Però abans d'acomiadar-nos, comencem a escoltar una peça amb la qual els deixarem en la seva companyia. Una peça molt popular, un aire folklòric grec, un sirtaki que va fer famós la pel·lícula Zorba el grec. Per cert, un dia els explicarem la versió del Judici Final segons aquest personatge sorgit de la ploma del novel·lista Nikos Kazantzakis. I ara sí, amics i amigues oïdors del campanar, gràcies per la seva atenció i feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.